Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El risc de rebrot supera els 4.000 punts, mentre que els hospitals sumen avui 22 nous ingressats i eleven la xifra a 2.312 hospitalitzats per Covid-19. D'aquests, 525 estan a l'UCI, són 5 més que en les darreres hores. En un dia s'han registrat més de 39.000 nous positius, mentre creix la incidència setmanal acumulada i ja hi ha més de 2.000 positius per cada 100.000 habitants. També s'han notificat 35 defuncions més, que sumen un total de 24.917 persones que han mort de coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel, baixa la velocitat de contagi i 100 positius poden contagiar de mitjana 108 persones. El professor d'Estudis de Dret del Consumidor de la UOC, Jorge Fernández, creu que la decisió del govern espanyol de fixar un topall màxim pel preu d'antígens arriba tard. En declaracions a la xarxa aquest matí, Fernández ha proposat que la millor solució seria permetre la venda de tests d'antígens en establiments que no només siguin farmàcies.
Una de les mesures més adients, penso jo, en lloc de posar aquest topall, que, com dic, arriba tard, hauria estat, diguéssim, liberalitzar la possibilitat de que altres distribuïdors poguessin fer la venda d'aquests productes farmacèutics, perdó, d'aquests productes sanitaris que no tenen, que no necessiten d'una recepta mèdica.
Precisament demà reuneix la Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments per intervenir els preus dels tests ràpids. I bona acollida del Terrassa Sonora, la proposta de ruta musical per Terrassa que es va presentar ara fa un mes. A través d'un itinerari de 12 punts, amb inici a la Masia Freixa, Terrassa Sonora convida a descobrir la ciutat i els seus espais a través de la música amb uns codis QR que enllacen cada ubicació amb un enregistrament sonor. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
A més de les visites comptabilitzades al web, el plantejament ha despertat interès més enllà de Terrassa i els impulsors de la iniciativa es plantegen fer-la créixer amb propostes pedagògiques.
Tots aquests codis QR estan lligats a una pàgina web i ja des del seu inici estem comptabilitzant-ho amb una bona recepció, no només a Terrassa, sinó que també està gran arreu del país, a Catalunya, i fins i tot a llocs de l'estranger. Però sí, de moment estem en plena activitat i amb ganes també de convertir-ho en un projecte més enllà dels codis QR, que també estigui relacionat amb projectes pedagògics o fins i tot doncs, de generar una dinàmica de visites més guiades o relacionades amb la música a la ciutat.
Entre les 12 peces musicals escollides pel Terrassa Sonora hi trobem cançons antigues que s'han enregistrat per primera vegada, composicions fetes expressament per a l'ocasió i fins i tot peces ben conegudes que també s'han gravat de nou.
I a Albinyana, el Baix Penedès ha demanat al Servei Català de Trànsit que s'instal·lin radars a la C-51 al seu pas per Papiola. Domenys, Ràdio Lourdes Meronyo.
En els últims anys, de fet, s'han registrat diversos accidents en aquest tram, en el qual la C-51 passa pel mig del nucli. El Departament de Territori ha fet diverses actuacions per millorar la senyalització i els passos de vianants. També es van instal·lar avisos de velocitat en els dos sentits de la marxa. Tot i això, des de l'Ajuntament lamenten que encara hi ha conductors que no fan cas dels límits indicats. La situació és encara més delicada durant els caps de setmana, quan se celebra el mercat ambulant del nucli. Una situació que fa augmentar molt el nombre de persones que travessen la via en aquest punt. La instal·lació de radars de velocitat tindria un efecte dissuasiu amb l'objectiu d'evitar accidents i situacions de perill.
Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 12 de gener. Que ràpid passen els dies, si gairebé estem ja a meitat de gener. I jo us volia preguntar, com porteu els vostres propòsits d'any nou? Perquè, clar, el 31 de desembre tots fem anàlisi de com ens ha anat aquest any, de què hem fet bé, de què n'hem fet bé, i ens proposem amb emoció moltíssims objectius, a vegades bastant inassolibles, o per falta de força de voluntat, eh? Però sí que és cert que a vegades aquests objectius a la que passem ja, això, mitjans de gener, finals de gener, ja se n'han anat en l'aire. I per això us preguntava a veure com els portàveu. Jo us volia dir que ens podem fer nous objectius per aquest 2022 que no siguin molt i molt complicats, com per exemple ser més amables. Ja sabeu que, bé, ser amable i donar les gràcies, al final tot fa efecte bumerang i torna. Podem somriure més, que això sempre ens aporta beneficis i crea endorfines. Portar una vida saludable, fer esport, aquestes coses a vegades ja ens costen una mica més, però segur que tenen un gran resultat positiu. O, per exemple, coses tan simples com gaudir de casa, cada petit detall d'aquestes llums, aquests colors que ens envolten, o, per exemple, doncs, a passar més temps amb la família i amb aquells que ens estimem. Ser una mica més organitzats, que això sempre va bé, o per exemple, ser solidari, no? Apuntar-nos, per exemple, a ser voluntari d'alguna activitat i fer coses d'aquestes que ens costen, com, per exemple, sortir de la nostra zona de confort o aprendre a dir no. Bé, doncs són alguns dels objectius que jo us deixo aquí sobre la taula. Agafeu el que vosaltres vulgueu, però bé, que hi ha petits objectius que podem aplicar en aquest 2022 que segur que ens faran ser una mica més feliços. Dit això, engeguem el Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres, un dimecres que ens portarà, com sempre, el Pas del Folk amb en Ramon Manent i la Montse Manent, també el Safareig amb la Nuri Català. I tenim resolució de concurs, si no heu trucat ja, aprofiteu 972-77-1000. Ja sabeu que és el nostre telèfon de contacte i que tant via mòbil com via trucada telefònica podeu, doncs, apuntar-vos en aquest concurs que a dos quarts d'una avui en Paco Torres entrarà a l'estudi per dir-nos qui és el guanyador o guanyadora. I també parlarem d'esport, parlarem de nutrició, parlarem de caminades, us farem propostes, tot això en aquestes dues hores de programa que tenim per endavant fins al punt horari, com sempre, de la una del migdia, quan l'Abel Font em relleva i doncs agafa aquí el ratolí i la taula i es posa amb l'informatiu perquè estigueu al dia de tot el que passa aquí al nostre municipi. Dit això, ara sí, engeguem l'aigüera d'aquest dimecres, aquesta tercera aigüera de 2022, i estic impacient per compartir-la amb tots vosaltres. Jo sóc la Cristina Cantal i ara anem junts a descobrir quin temps fa. Doncs mireu, si anem a fer un cop d'ull a les nostres estacions meteorològiques de referència, com és la de la que està ubicada a la Closa del Llop, ara mateix ens marca 7,3 graus, temperatures més baixes de les que hem viscut al llarg d'aquesta setmana, amb un 71% d'humitat, per tant, una humitat que també ha anat a l'alça. 7,3 a la zona de la Closa del Llop i 7,4 a la zona del Club Nàutic. Per tant, molt igualitària aquesta temperatura, ja sigui arran de mar o més cap a l'interior del nostre municipi. I bé, doncs en Sergi Corral ja sabeu que té el seu blog El Temps a l'Escala, que ens serveix de referència sempre perquè ens descriu molt bé tot el que passarà aquí al nostre municipi, que ja sabeu que té una meteorologia concreta i personal i determinada, podríem dir. Avui ens diu aquest titular: es consolida el panorama totalment anticiclònic, calmes i més fred de matinada i matí amb glaçades. I és que mireu, avui mateix màximes d'entre 11 i 13 graus, però mínimes entre 0 i 2 graus. Com dèiem, aquestes mínimes que ja ho anunciàvem ahir que anirien a la baixa. Això sí, pels que us agradi el sol, cel serè tot el dia, no veurem ni un núvol, amb un ambient, això sí, com dèiem, més humit a primera hora i més fred, i amb aquesta lleugera glaçada de bon matí. Pel que fa al vent, mestral fluix a primera hora d'aquesta matinada, que ja ha anat calmant després i ara al matí restarà en calma fins al migdia, que bufarà lleugerament tramuntaneta, que anirà girant a gregal fluix ja a la tarda i a la nit tornarà a calmar del tot, amb un estat de la mar amb maró tot el dia i un tràgol de gregal tret d'alçada. Pel que fa a la temperatura del mar, de moment, es manté a 13,7 graus. Jo sé que hi ha valents i valentes aquí a l'Escala que cada dia a les 7, 8, 9 del matí es van a fer una remulladeta. Doncs la veritat és que sou d'admirar, perquè 13,7 graus, la veritat és que impacta. I demà dijous, 13 de gener, màximes d'entre 10 i 12 graus i mínimes que ja veuran el negatiu, Mínimes entre 0 i menys 2 graus. Tindrem un cel serè, però també tot el dia amb alguna boirina cap a l'interior al matí i amb aquest ambient fred, com dèiem, també a primera hora i també una lleugera glaçada com avui. I el vent calmat a la matinada i matí de demà amb gregal fluix a partir de migdia i al final de la tarda tornarà a calmar amb una mar arrissada tota la jornada. Per tant, com deia, amb aquest panorama totalment anticiclònic que ja ens anunciava en Sergi Corral en el titular. Doncs gaudiu d'aquest solet, també abrigueu-vos perquè farà fred i així doncs anirem tots una mica millor i a veure si no ens refredem i no agafem cap bitxo raro, va. Moment de fer repàs a la premsa. Anem a fer un cop d'ull en aquests diaris digitals que estan sempre actualitzats amb tots aquests professionals que hi treballen al darrere. Comencem fent un cop d'ull a VilaWeb, que diu que Villarejo explica ara que l'Estat no volia causar un atemptat al 17A, però se'ls va escapar de les mans. També diu que el govern estudia emprendre accions legals després de la declaració de Villarejo sobre el 17 d'agost. I també, doncs, encara en la línia d'aquests atemptats de Barcelona, doncs, concentracions en diverses ciutats per exigir la veritat sobre el 17A. També diu que Catalunya torna a vorejar els 40.000 contagis diaris, però continua baixant la velocitat de contagi. I també en caire polític, la successió de Sassoli i la batalla per a decidir qui mou els fils del poder a l'ombra. agafem ara ja el salt al Nació Digital, que també ens diu aquest titular: un atemptat avalat pel CNI. Fins on poden ser certes les revelacions de Villarejo? Afegeix que les afirmacions de l'excomissari en el marc del seu procés judicial no estan acreditades, però reobren les incògnites del 17 d'agost. Fins ara, l'Estat no ha tingut interès per arribar al fons de la qüestió, especialment sobre la relació entre l'imam de Ripoll i el servei secret. I Aragonès insistirà des de Madrid en la necessitat de no demorar més el diàleg. El president, en la conferència d'aquest vespre al Club Siglo XXI, també posarà l'accent en l'agenda progressista del govern i en les mesures adoptades per contenir la pandèmia. I ja sabeu que tenim una mica el sistema sanitari col·lapsat i, per exemple, un dels titulars d'avui és que els CAP demanen als positius sense símptomes que no hi vagin. Els contagis continuen en nivells alts a l'espera del pic de la sisena onada. El govern es compromet a eliminar el toc de queda si decau aquesta sisena onada. I l'Agència Europea del Medicament afirma que la Covid-19 ja s'està transformant en una epidèmia. Per tant, passem de pandèmia en epidèmia. L'EMA, doncs, avala que s'administri una tercera dosi per la situació epidemiològica actual, però adverteix que no es pot repetir aquesta estratègia constantment. Una conclusió que crec que varis han arribat. I bé, veurem a veure com evoluciona. I la Moncloa exclou la reforma de la sedició del pla normatiu d'aquest any. També diu: centrem busca el distret encant de la normalitat. I fem el salt, ara sí, ja al Gerió Digital per anar a fer un cop d'ull què està passant a comarques gironines. I diu: manifestació a Girona per exigir la veritat sobre els atemptats del 17A. Pelosí demana no normalitzar que un policia digui que es va deixar fer a l'imam de Ripoll per espantar Catalunya. I Gei sobre Villarejo: hem d'exigir les màximes responsabilitats polítiques, judicials i policials. La consellera de Recerca i Universitats acusa l'Estat de corrupte. I l'alcalde de Ripoll, indignat amb Villarejo, una investigació al Congrés dels Diputats. Hi ha altres titulars que no tenen a veure amb aquest tema del dia. La campanya Dijous Mercat i Arròs de Figueres reparteix 6.000 àpats. Es van repartir un total de 4.000 butlletes. També diu: a presó per apunyalar un home i robar-li el cotxe a Empúria Brava. Es van conèixer en un bar i el conductor s'havia ofert a portar-lo a casa. I fem un salt ara ja al diari de Girona, que diu: localitzen tres coipús nedant al riu Unyà, al mig de Girona. L'anibal, que és una nova espècie invasora, s'ha detectat en rius de l'Empordà i la comarca de la Selva, i també al riu Ter, a la zona de Pedret. I queixes dels locals de la plaça Independència per la sensació d'inseguretat. És un altre dels titulars del diari de Girona, que també ens diu que l'empresa de Celrà Trading tanca el 2021 amb una facturació de 378 milions d'euros. I el Punt avui també diu que el risc de rebrot supera els 4.000 punts, mentre la pressió als hospitals segueix a l'alça. Salut registra 39.127 nous casos, 22 ingressats més i 5 crítics més a l'UCI. També diu que un estudi no troba vincles entre l'ús del mòbil en joves i el risc del tumor cerebral. I, finalment, que el preu de l'habitatge augmenta un 6,6% durant el 2021 a l'Estat respecte abans de la pandèmia. Doncs bé, aquestes són les notícies del dia, és el que ens acosten els diaris de casa nostra, i ara és moment d'amenitzar tot això amb una mica de música. I ja sabeu, i us recordo, que tenim concurs en marxa. Sí, exacte, senyores i senyors, si no ho heu fet ja, truqueu, perquè d'aquí una hora i escaig sabrem qui és el guanyador o guanyadora del 10è cortesia de l'anxova milionària. Si no heu trucat encara, aprofiteu 972-77-1000 i també ens podeu dedicar cançons, que ja sabeu que a mi em feu molt feliç quan ho feu. Per tant, mira, avui tinc una petició, i és que demà és l'aniversari de la Dixi Rivera i l'Anna Maria Sureda la vol felicitar amb aquesta cançó que li agrada molt: Vivir así es morir de amor. sabeu de qui parlo, no? Camilo Sesto.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía.
Que gran Camilo Sesto. Doncs Dixi Rivera, donat per felicitada, ja que demà és el teu aniversari, l'Anna Maria Sureda t'ha volgut regalar aquesta perla de cançó.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I nosaltres seguim amb el programa d'aquest dimecres 12 de gener i ho fem amb l'Isabel Busquets, que ja sabeu que ens visita un cop al mes i ens deixa anar un d'aquests escrits, una d'aquestes reflexions que també doncs indaga i cus. I vinga, doncs, els dies de cada dia, que avui ens diu què està passant passat festes.
Els dies de cada dia. Amb Isabel Busquets.
Passat festes. Com bé ha escrit el periodista Antoni Bassas en començar l'any, ja som a passat festes i no han estat les festes que hauríem volgut passar. És veritat. Per segon any consecutiu han estat unes festes un pèl enyoradisses, una mica ensopides. Potser ens ha costat o no n'hem sabut prou de trobar un bri d'alegria en les coses més senzilles dels nostres dies de cada dia, de les festes de Nadal. Al seu final, però, la nostra planxa de salvament ha surat la vigília de Reis. La màgia de la innocència ha omplert els carrers i places, de les mirades plenes d'il·lusió dels petits i dels somriures nostàlgics dels grans. I no vull desaprofitar l'ocasió per donar les gràcies a la feina de tots els que han procurat que Melchor, Gaspar i Baltasar fossin molt ben rebuts a la nostra vila marinera. Servo encara aquest gust dolç i agradable de les festes i no vull parlar de la maleïda Covid, que si diuen això, que si diuen allò. No vull parlar d'incerteses, tampoc del mal humor que s'escampa com una taca d'oli per tot arreu. No vull parlar del que no en tinc prou coneixement, de solucions que no puc donar, de noves normalitats, ni tan sols vull parlar de les insistents rebaixes de cada any. El nostre entorn ha esdevingut un déjà vu. És com si ens haguessin obligat a posar un vel fi a la nostra retina, com una teranyina indòmita davant d'uns ulls cansats. Jo no tinc cap ganes de viure enteranyinada perquè tinc sort de tenir un plat a taula, gaudir d'aquesta salut que ens hem desitjat tots en començar aquest 2022, tenir encara la consciència suficientment desperta per no oblidar els qui no tenen tanta sort, no deixar de sentir una gran indignació per tantes injustícies que s'estan cometent a tort i a dret i que no entenc ni entendré mai, revoltar-me una vegada i una altra contra la manipulació que s'exerceix sobre nosaltres des de diversos fronts, contra la ineptitud dels nostres dirigents. Malauradament, però, com tants homes i dones de bé, he de reconèixer que només em mereixo la medalla de l'immobilisme perú, d'això que ara en diuen la nostra zona de confort. Malgrat tot, segueixo tirant, perquè m'agrada sentir, veure i viure el guirigall de la normalitat que em permet vaguejar, que em desvetlla sentiments diversos, perquè m'embolcalla l'emoció dels crepuscles màgics d'hivern, quan el sol s'amaga darrere la carena de les meves muntanyes, des del Montgrí fins al Canigó, i el cel s'enrugeix com un adolescent tímid i enamorat. Perquè m'agraden els dies de cada dia, vull compartir amb vosaltres un article de l'Empar Moliner. Des de la seva habitual subtilesa, de vegades irònica i punyent, altres carregada de sensibilitat, com és el cas de la seva columna al diari just el darrer dia de l'any en què va expressar un molt bon desig per al nou any que trucava a la porta. Em va arribar al cor, m'hi vaig sentir d'allò més identificada. Diu així: l'endoll on tinc l'ordinador fa soroll de mosca morint-se. De la cuina m'arriba el soroll del mini-pimer, ja en diem així, i després, un cop s'ha acabat, el de braç picant contra el pot de plàstic on es deu haver batut el que sigui. Estem preparant tot de coses bones per la nit de Cap d'Any. És el soroll d'escurar abans de rentar. I l'aixeta. Sento el soroll de la paella i penso, justament, que els tècnics de so de les interferències dels altaveus en diuen soroll de fregit. Sento el tap d'un pot que cau sobre el marbre i puc endevinar que rodola abans de quedar-se quiet. Sento el soroll del meu teclat. La tecla Enter va més fluixa que les altres, sona diferent. Ara sento rentar un pot de llauna i puc saber quin és, el vermell, amb nansa, que està escarbotat i descolorit. El fem servir tot hora, aquest pot, per bullir l'aigua per les infusions, per escalfar la sopa. Penso en la primera vegada que vaig dormir en un pis lluny del poble on havia crescut. Vaig sentir, a través del cel obert, algú que rascava una torrada massa cremada i algú altre que feia una truita. Recordo com em va sorprendre sentir-ho. Sento les campanes de l'església, tot i que tinc la finestra tancada. Sento els ocells. En sento un que fa 5 piulades. Sento la notificació del mòbil. Em miro el missatge i sense voler somric, perquè és una notícia que m'envien per si la vull fer servir. Sento un gos que borda. El meu desig de Cap d'Any, per mi i per vostès, és poder seguir sentint aquests sorolls o altres semblants, que són sorolls de la salvatge quotidianitat meravellosa, els que indiquen que tot està bé. Doncs això mateix, el que diu l'Empar, és el que jo vull i desitjo per al nou any que acabem d'encetar. Que tot estigui bé, cada dia, cada mes, a casa nostra, al nostre poble, que tot estigui bé per poder anar fent via, encara que ens ho paguem amb alguna pedra.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Doncs precioses paraules les d'Isabel Busquets, que segur que ens han fet pensar i reflexionar a tots. Nosaltres seguim endavant amb el més calent a l'aigüera, ara que són gairebé 11:45 del migdia, i ho fem parlant d'esport i concretament de golf.
L'altre esport, Amel Jiménez.
retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui tornem a abraçar els esports minoritaris per descobrir-ne un de nou. Avui, golf. L'origen del golf presenta moltíssimes teories. De fet, algunes fan referència a una mena de golf trobat en jeroglífics de l'Egipte faraònic. D'altres el situen a la Xina al segle XI i d'altres creuen que el 1297 ja es practicava un esport similar a Holanda. Amb tot, actualment es considera que el golf, tal i com el coneixem avui en dia, es va originar a Escòcia cap al segle XII i partia d'un joc anomenat golf, tot i que alguns especialistes sostenen que es tractava d'un esport més proper al bandy o al hurling. Molt aviat, però, es va convertir en un esport molt popular, de fet, fins al punt que es diu que el rei Jaume II d'Escòcia el va prohibir perquè els seus súbdits no abandonessin la pràctica del tir amb arc. També a Escòcia es va crear el primer camp de golf permanent i les primeres regles, entre elles l'establiment dels 18 forats. També allà es van començar a disputar les primeres competicions i l'any 1744 a Escòcia es va constituir la primera associació o club de jugadors i des d'Escòcia es va estendre aquest esport primer a Anglaterra i després a la resta del món. Als Estats Units és un dels esports més populars fins al punt que ha estat el primer esport practicat a la Lluna, ja que l'astronauta Alan Shepard hi va fer un cop l'any 1970. Com d'altres esports, el golf es va introduir a Catalunya pels anglesos. El primer club d'aquest esport va ser el Barcelona Golf Club l'any 1912 i l'any 1914 es va traslladar a Sant Cugat del Vallès, esdevenint el Club de Golf Sant Cugat. Pel que fa a la competició, existeixen els anomenats circuits professionals i, a més, cada any hi ha quatre proves que configuren el Grand Slam i que es consideren els quatre tornejos més importants. Són el Masters d'Augusta, el US Open, el British Open i el Campionat de la PGA. També hi ha, a més, altres competicions destacades que es disputen per equips, com són Ryder Cup i la President's Cup. El golf ha estat esport olímpic als Jocs Olímpics del 1900, el 1904, 2016 i també ho serà a Tòquio. El golf és un esport de pilota que consisteix a ficar la bola en una sèrie de forats amb el menor nombre de cops possible. El pitch and putt i el minigolf se'n deriven d'ell i algunes modalitats destacades del golf són, per exemple, el match play o joc per forats, l'stroke play o joc per cops i d'altres modalitats menys importants com són les skins, el foursome, el four ball, l'scramble o el greensome. I avui ens endinsarem en aquest esport amb el golfista Ivan Alcalà. Hem començat preguntant al nostre convidat pels seus inicis en el món del golf.
Jo sempre, de petita, havia tingut clar que volia ser esportista. Volia estar a l'elit. I em donava igual més o menys el què. Vaig començar amb el futbol, però al final, amb 12 anys, vaig guanyar el meu primer campionat de golf i vaig decidir tirar cap allà. Després, bueno, vaig estar estudiant i quan vaig acabar el grau superior d'esports vaig decidir no anar a la universitat per intentar ser professional i poder viure d'això. Com necessitava pagar als meus entrenadors i poder competir, vaig haver de començar a treballar. Uh-huh. Vaig començar a treballar en el Decathlon, vaig estar un anyet. Però bueno, no tenia bona compatibilitat amb les competicions, no, amb els meus entrenaments, i encara que era fixa a l'empresa, vaig decidir deixar de treballar allà per, bueno, per seguir el camí que havia de seguir. Vaig estar 2 anys o any i mig, 2019-2020, competint per tota Espanya. Vaig estar vivint també a Salamanca una etapa per realment bueno, trobar-me a mi mateix i saber si aquesta vida era la que m'agradava. I, bueno, hi han hagut moments de tot, però bueno, va ser molt bonic acabar justament a finals de desembre aconseguint aquest objectiu.
I amb aquesta història personal, per què el golf i no qualsevol altre esport?
El meu pare jugava golf. Sempre li ha agradat molt. Uh-huh. I bueno, jo anava de petit amb ell, a mi no m'agradava gens el golf. Jo preferia estar amb els meus amics, amb el futbol. Uh-huh. I la veritat que ell no em va pressionar mai, i això va fer que quan vaig anar creixent, em va enganxar, i quan em vaig donar compte que era bo, a més, doncs va ser com endavant. Realment no he sabut a quin esport jugava fins que no he volgut ser professional. Sí. M'he donat compte de totes les coses que té aquest esport amagades, però que a vegades, o sigui, no les pots veure amb els ulls, les has de sentir, viure en primera persona, com tots els esports, m'imagino, però bueno, en aquest cas el meu és el golf, i gràcies a voler ser professional he descobert què era això del golf.
El golf és un esport eminentment individual, però com afecta això a l'Ivan?
Bueno, al final, jo crec que és algo positiu, però bueno, al final estàs sol. O sigui, estàs només tu amb el que sàpigues fer. Jo, quan parlo amb els amics, moltes vegades, perquè ho entenguin, no, els dic que és com tirar tota l'estona un penal. I bueno, la veritat que és molt bonic, però a la vegada també estàs sota pressió, perquè, bueno, depèn de tu. Si ho fas malament, doncs, bueno, ho has fet tu malament, i si ho fas bé, ho fas bé tu, no? Però cada cop és com superar les teves pors. Superar les teves pors i bueno, per mi el golf ha tingut un creixement personal increïble.
Cal sempre, com diu l'Ivan, lluitar pel que t'agrada.
Sí, al final has de trobar el que t'agrada. I una vegada trobes el que t'agrada és que potser sona tòpic, no? Però no t'ha de parar res. Has de seguir la situació que sigui i donant les passes que hagis de donar. Òbviament hi ha moments que són bastant durs i encara no he viscut res pràcticament. Però bueno, jo crec que el que hem parlat, tots aquests moments et fan més fort, et fan créixer i et fan preparar-te per les properes competicions, però sobretot pel que deies, o sigui, per la vida en si mateix. Al final no ens preparen per la vida i jo la veritat que ho he trobat a faltar, que ens preparéssim més per la vida de petit. I bueno, jo amb el golf he trobat la meva forma d'aprendre a viure.
La propera cita del seu calendari serà el 22 i 23 de febrer a Múrcia, on es marca quedar entre els 30 primers. Amb aquesta fita en ment, com és un dia qualsevol en la seva vida?
Doncs mira, normalment m'aixeco a les 7 i mitja o 7, a l'estiu apurem més, m'aixeco més aviat, però i bueno, entrenem des de les 9 fins a les 3, les 4, i bueno, els dies que hi ha preparació física, doncs entrenem una mica més i tot. Al final, bueno, o sigui, hi ha tantes coses per aprendre d'aquest esport que mai s'acaben. I a mi, si em donessin les cames i el cap, sobretot, estaria tot el dia. Però bueno, sí, al final hem d'entrenar molt, perquè també sabem que els objectius són molt alts i hi ha molta gent molt preparada. Jo he aconseguit ser professional, però per mi no és, o sigui, no he arribat a res. Això ara comença. I a mi m'agrada, amb els amics, sempre aquests dies, els dic que jo sóc el pitjor professional del món. Jo que fa un mes que sóc professional i sóc el pitjor. I estaré lluitant amb gent molt bona, amb poques places. Llavors, vull aprendre i vull demostrar que puc guanyar moltes posicions i sí, al final el resultat serà el que dirà si estic a dalt o no, però vull allunyar-me. He patit molt per sempre identificar-me molt amb el resultat, i penso que el que depèn de mi 100% és la meva actitud, el meu entrenament, el que faig dia a dia, i si jo dono 100% al meu 100% cada dia, he d'estar content i ja està. Al final, el que busco amb tot aquest camí és arribar a la meva millor versió. Sí que és veritat que el tòpic aquest de nada és impossible, jo penso que tots tenim un límit, però que normalment la gran majoria de persones pensem que el límit està, que estem en el nostre límit, quan realment està molt més enllà. Llavors és el que busco.
Ja ens acomiadarem amb l'objectiu del nostre convidat, l'European Tour. Ens retrobem la setmana vinent.
Bueno, ara començo la primera part de l'any competint amb el circuit professional de, amb els circuits professionals d'aquí de Catalunya, d'Espanya, i el que vull és agafar força mental i experiència. Vull aprendre de tots els professionals amb els que jugaré, que segurament tindran més experiència que jo. Vull empapar-me, vull aprendre moltíssim i agafar aquesta força mental per que a finals d'any o quan em toqui tingui més opcions d'estar més preparat per arribar a aquest objectiu. Jo, sincerament, l'altre dia em preguntaven com m'imaginava el món com a professional i me l'imagino com un infern. Així m'ho imagino. M'imagino que tindré absolutament 10.000 obstacles que superar i que jo hauré d'estar preparat per superar-los. I crec que la millor forma de superar-los serà fer-me amic del fracàs i ser feliç. Ser feliç perquè si sóc feliç, passi el que passi, això em donarà la constància per cada dia estar treballant i poder arribar més tard o d'hora a aquest objectiu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Doncs mireu, precisament estàvem escoltant aquest esperit empordà que, bé, està fet conjuntament, al igual que el Jo em planto a l'Empordà, entre els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i també el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. I és que tenim bones notícies i és que s'està unificant l'Empordà i precisament l'Alt i el Baix Empordà doncs s'han unit per fer promoció turística conjunta. N'hem anat ja parlant. Fins ara eren només Empordà Turisme, estava format per 180 més aproximadament entitats de l'Alt Empordà. A partir d'ara s'obre també el Baix Empordà per fer encara més forta aquesta marca. Per tant, tenim l'Empordà unificat per treballar conjuntament. Són bones notícies. I mireu, continuem parlant de coses que amb una mà amiga sempre va millor. Mà amiga és el projecte que descobrirem ara mateix a través dels companys de Valors a l'Alça.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça, presentat per Caral Flotats.
Ara fa cosa d'un mes, l'exentrenador de futbol Juan Carlos Unzué, malalt d'esclerosi lateral amiotròfica, explicava en una entrevista que volia tenir una vida digna abans de decidir morir dignament. A l'estat espanyol, 4.000 persones pateixen ELA. És una malaltia encara sense cura i que cal visibilitzar i entendre amb tota la seva complexitat. És per això que avui volem parlar del projecte Mà Amiga, un conte sobre el valor de la solidaritat i també un conte en benefici de l'ELA. Per descobrir-lo, hem convidat el Valors a l'Alça, un dels seus impulsors, Dalmau Oliveres. Benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, bona estar. Com estem?
Molt contents de poder parlar amb tu sobre aquest projecte. De fet, si et sembla bé, comencem per la història familiar que inspira aquest llibre. D'on neix, d'on sorgeix, Mà Amiga?
Doncs mira, fa cosa d'un any i mig, una mica més d'un any i mig, malauradament van diagnosticar el nostre pare amb la malaltia. Llavors amb els nostres germans vam decidir tirar endavant un projecte per recaptar diners per una futura cura de l'ELA.
De fet, a l'inici dèiem que hi ha 4.000 persones a tot l'estat que pateixen esclerosi lateral amiotròfica. Cal visibilitzar més aquesta malaltia?
Sí, és una malaltia bastant desconeguda. Bueno, cada vegada ho és menys, per sort, però és una malaltia minoritària. Com has dit, pues la pateixen 4.000 persones a Espanya. I s'ha de donar a conèixer perquè no hi ha una cura, no? No hi ha cap medicament encara, ni cap tractament que pugui frenar la malaltia. Llavors, com més es conegui, més recursos es podran destinar a afrontar-ho.
Ara anirem a parlar d'aquest llibre que heu publicat els tres germans, tu, en Pol, i també la Gemma, però deixem demanar-te, Dalmau, per aquelles persones que ens escoltin i que no hagin tingut un cas d'ELA a prop, com és el dia a dia d'aquesta malaltia? Com es viu?
A veure, és una malaltia molt dura. Es viu amb una mica de resignació perquè no hi ha cura i és una malaltia que va avançant poc a poc o ràpid, depèn dels casos. És una malaltia que afecta de manera molt diferent els diferents malalts, però bueno, té una dada que és devastadora, que és que té una mitja de vida de 2 a 5 anys, 3 a 5 anys, i clar, amb aquesta realitat, imagina't la manera d'afrontar-la, no? Llavors, bueno, hi ha moltes maneres de viure aquesta malaltia. Nosaltres coneixem la nostra, que és intentar afrontar-la amb tot l'optimisme possible i intentar valorar aquesta vida que tenim i que compartim amb el nostre pare i intentar-li treure el màxim profit possible.
És una mica l'objectiu també del llibre Mà Amiga. Quina és la història que expliqueu tu, en Pol i la Gemma?
Doncs mira, el llibre explica una mica la història del nostre pare, de com arriba la malaltia a la seva vida, però també explica la història d'un personatge que arriba en la vida d'aquesta persona, que és el nostre pare, Alfonso, en el llibre, que d'alguna manera l'ajuda a superar, a afrontar aquesta realitat que li ha tocat viure. És un llibre que, tot i estar reflecteix d'alguna manera la malaltia, és un llibre que parla als més petits del valor de la solidaritat i de la importància que té donar un cop de mà quan algú té algun problema. Sempre expliquem que, tot i explicar la història de l'ELA, podria ser un llibre per explicar qualsevol nen petit, qualsevol tipus d'entrebanc o que ens podem trobar a la vida, i de com amb solidaritat es pot afrontar molt millor.
De fet, Dalmau, és un llibre en paper, però alhora és una proposta, m'atreviria que molt interactiva, no? Com pot jugar el lector amb aquesta història d'Alfonso, que és el protagonista, com tu deies, de la història, i com pot el lector acabar convertint-se també en part del protagonista d'aquest llibre?
Bé, això estaríem fent una mica de spoiler, eh? Però
doncs que no ens escoltin massa.
Sí, el llibre al final el que planteja, com bé deia, hi ha aquests dos personatges, no? Alfonso i aquesta mà amiga que apareix a la vida. I d'alguna manera els lectors, petits i grans, quan estan llegint el llibre, es donen compte de que no són només espectadors d'aquesta història, sinó que tenen un paper molt important. Deixem-ho així per no explicar-ho tot.
I tant, no voldria ara aixafar la guitarra. Sí. Els pares i mares que ens escoltin, o les famílies que ens escoltin i que vulguin compartir aquest llibre amb els més petits a la casa, que sàpiguen que hi ha aquesta opció i que l'explorin una mica. De fet, Dalmau, abans deies que és un llibre que parla de solidaritat i, a més a més, és un llibre solidari, no? Perquè els diners que aconseguiu de les vendes d'aquest llibre, cap on aniran?
Sí, és un llibre que és solidari ja des dels inicis, perquè es va crear amb la solidaritat d'empreses i amics, és a dir, es va produir amb la seva ajuda, i gràcies a la seva ajuda totes les ventes dels llibres, que o sigui, cada venda és un donatiu íntegre a Tricals, és una organització europea que està treballant per trobar una cura paral·lela, és ajunta doncs, els millors centres europeus i els millors metges i pacients de tota Europa per trobar una cura, i cada venda és integrat a la web contamamiga.org o cuentomanoamiga.org. Es pot fer la compra amb un donatiu i la compra es pot fer, a més a més, triant el donatiu que vols fer. Partim d'un preu mínim, que són 18 euros i mig, i després la gent pot triar si dona 18 euros i mig per comprar el llibre o en dona 25 o 35, 45 o 50. Cadascú pot triar el donatiu que vol fer per aconseguir-lo.
Doncs hem volgut descobrir aquest projecte en forma de llibre infantil i solidari. Ma Amiga és un conte que té bàsicament dues intencions: fer pedagogia sobre el valor de la solidaritat, però també és un conte per recaptar fons, per trobar cura, per investigar sobre l'ELA. L'hem parlat amb un dels seus impulsors, en Dalmau Oliveres. Dalmau, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort
igualment
amb aquest projecte.
Moltes gràcies, gràcies per donar veu a aquesta malaltia. Moltes gràcies.
Un plaer.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Doncs ja ho heu sentit, jo us deia a l'inici del programa que algun dels objectius d'aquest 2022 podria ser una mica més solidaris. Doncs veieu que hi ha aquest projecte Ma Amiga, que pot ser, doncs bé, una petita contribució que feu en aquesta recerca de la lluita contra l'ELA. I jo tinc un recordatori per vosaltres. Ja sé que us ho he dit tres cops aquesta primera hora, però és que us ho haig de recalcar perquè ara sí que en mitja horeta, 40 minuts màxim, sabrem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest dècim cortesia de l'anxova milionària. Al voltant de 1:15, en Paco Torres entrarà a l'estudi, ens farà un repàs del número dels participants, que tots us hem adjudicat un número concret, i amb la nostra aplicació sabrem qui és el guanyador o guanyadora. Per tant, no heu trucat encara? Aprofiteu. 972-77-10-00. És el nostre telèfon de contacte. Ja sabeu que ho podeu fer mitjançant telèfon o mitjançant WhatsApp, el mateix número. Per tant, us ho posem molt i molt senzill i potser demà us en porteu, bé, avui una alegria perquè sou els guanyadors i demà una alegria perquè potser toca aquest dècim. Per tant, què més voleu? Que és gratis, home. O sigui que 972-77-10-00. I ja sabeu, doncs, que a mi també m'agrada molt que feu esport, que anem a caminar, que aprofitem per fer activitats a l'aire lliure, en família, en parella, en solitari, i tot té el seu format diferent i tots ens aporta beneficis. Per tant, ara proseguim aquesta part final de la primera hora del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 12, portant-vos a caminar, a fer una bona ruta. Com? A través dels Sendes i d'en Xavi Tió. A veure cap on ens porten avui.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Ja sabeu que en aquest programa i en l'espai de senderisme ens agrada voltar per tot el territori. Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard.
És que variem al màxim el número de comarques que visitem. I avui, per exemple, una comarca que teníem una miqueta oblidada i que la rescatem per anar amb un paratge fantàstic.
Efectivament. Aviam, fem una petita introducció. Em sembla que tothom ha jugat a l'oca en un moment o altre, veritat. Doncs els Sendes també ens agrada jugar a l'oca. I és que si a l'anterior programa parlàvem de Santa Magdalena de Cambrils, a cavall d'Osona amb el Ripollès, avui parlarem d'una altra Santa Magdalena, la que hi ha a Terrades, a l'Alt Empordà, com deies.
De Santa Magdalena a Santa Magdalena, i tiro perquè paga la pena.
I tiro perquè és la plena.
Molt bé.
Doncs és una proposta circular que en sentit antihorari ens hi portarà, sortint de Sant Llorenç de la Muga, traspassant tota la serra de Santa Magdalena de punta a punta i passant després pel Santuari de la Salut, l'embassament de Boadella i retornant, entre cometes, planejant a Sant Llorenç de la Muga. Comencem aquesta bonica caminada des del poble murallat de Sant Llorenç de la Muga, a uns 15 quilòmetres de Figueres. Als afores del poble, arran de carretera, hi trobem un aparcament a tocar del Pont Vell. I precisament comencem a caminar traspassant la Muga per aquest pont, un pont romànic amb tres ulls, i a l'altre cantó hi ha l'ermita de Sant Andreu i el cementiri, i a continuació passem pel costat de la zona esportiva. De seguida després traspassem la carretera que ens ha portat a Sant Llorenç i agafem una pista ampla per entre camps d'userda i cereal, que és el camí natural de la Muga, que ens portaria fins a la presa. Nosaltres passem per les masies enrunades de Can Serradell i el Juncal fins a arribar a un encreuament on deixem la pista i agafem un corriol a la dreta que s'enfila de valent per pujar a la muntanya de Santa Magdalena per entre un bosc d'alzines i pins, amb sotabosc d'arbós, marfull, trobem aladern, llentiscle, bruc, trobem algun exemplar d'alzina surera. Superats el primer centenar de metres de desnivell, el bosc es va obrint, el camí s'aplana i ens du a assolir la carena. I la vista aquí s'eixampla a sud i a nord. Al cap de poquet passem per un mirador, és una punta orientada a sud, una mica separada del camí, on uneix una estelada sobre la carretera per on hem arribat al poble. Després, doncs, retornem al camí i més endavant passem per una pedra termenera que marca el límit entre els termes de Sant Llorenç de la Muga i Terrades, i des d'aquí ja veiem l'ermita de Santa Magdalena, encara llunyana, encimballada al capdamunt de la serra, allargassada al caire ben bé de la cinglera de la cara nord. Baixem una miqueta per assolir el coll de Vallís i, planejant, arribem a la darrera pujadeta abans d'arribar a l'ermita, amb un campanar d'espadanya, i on podem gaudir d'unes vistes a 360 graus panoràmiques totalment sobre els Pirineus orientals, amb el Canigó davant nostre i tota la carena fronterera fins al mar, des del Coma Negre, el Bassegoda, el Massís de les Salines, amb el Roc de Frausa. Veiem les Alberes, a l'altre cantó de la Nacional i de l'autopista, fins al Cap de Creus, ja a dintre del mar. No? Podem veure també tota la plana de l'Empordà fins a la Badia de Roses, l'embassament de Darnius-Boadella als nostres peus, cap a sud la vista se'n va fins al Montseny, veiem també els cingles del Far, ben destacat, veiem Roca Corba, veiem la Mare de Déu del Món per la cara nord, i a sota nostra, doncs, la Jonquera, el poble de la Jonquera, l'autopista que s'enfila cap al fort de Bellaguarda, sobre el Pertús, Figueres, Roses i l'Escala, amb els alts edificis d'Empúria Brava al mig, on desemboca precisament la Muga. Veiem el massís del Montgrí...
El Frare Ajagut.
Això mateix, sí. El Montgrí i el Puig Paní, que tanquen la Badia de Roses. I a sota nostra tenim el Santuari de la Salut, que és el proper objectiu de l'excursió d'avui. Prop de l'ermita hi ha un vèrtex geodèsic i el camí pedregós de roca calcària com el Garraf ens mena a un collet on girem a nord per entre una pineda que en baixada forta ens condueix al Santuari de la Mare de Déu de Salut. És un santuari de referència per tot l'Empordà, amb una ria al costat. Se'n sortim per la banda de baix, on hi ha la Font de la Salut, en una àrea de pícnic amb uns grans plataners, i seguim baixant fins a arribar al Pla. Deixem els senyals d'itinerània i passem per la masia de Can Lluís, girem a l'esquerra per anar a traspassar el torrent de Canamàs en un bonic gorg frescal enmig de joncs, falguera i molsa, i ens enfilem per l'altre cantó fins a l'embassament de Boadella. Passem pel costat del mirador on podem veure la magnitud d'aquest pantà i seguim la marxa pel camí natural de la Muga, amb petits trams asfaltats, fins a arribar a la presa petita que hi ha a la zona dels Fangots, on desapareix l'asfalt. Fem un tram arran d'aigua i després ja l'anem deixant per tallar tot un sortint de terra que ens aniríem a fer tota una volta molt llarga. Algunes petites pujades i baixades, seguint la pista, ens porten a recuperar primer els senyals d'itinerània que havíem deixat i després el trencall de pujada a Santa Magdalena, i llavors ja pel camí d'anada seguim de nou fins una miqueta abans de Can Serradell, on seguim el camí a la dreta que va pel costat del riu de la Muga per entre bosc de ribera, passem sota el pont de la carretera i arribem al cap del pont del Pont Vell i altra vegada al punt de sortida.
Anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant exactament de 16,9 quilòmetres.
Desnivell.
600 metres de desnivell positiu.
Quin temps hi invertirem?
5 horetes i mitja, hi posaria. Ens en estarem més perquè hi ha força llocs per entretenir-nos.
Grau de dificultat?
2 sobre 5.
Informació.
I podem trobar a Wikiloc, si busqueu Sant Llorenç de la Muga, Santa Magdalena, Santuari de la Salut, diverses propostes que segueixen aquesta ruta. Nosaltres vam seguir la d'un usuari que té molt d'anomenada i força bones ressenyes, que es diu Arill.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.